tenim una tertúlia interessant i obrim aquest 2018, clar, pugen els preus, pugen els impostos, pugen els serveis, puja tot i també pugen les pensions, però no pugen d'aquella forma que realment haurien de pujar, que és donant més diners a les butxaques dels pensionistes. Pugen per equiparar preus. I aquesta és la crua realitat des de ja fa molts anys. Avui volem abordar aquesta qüestió amb persones que estan jubilades. Traiem etiquetes de gent gran, de tercera edat, de iaios i iaies, tot i que també ho siguen. Nosaltres volem parlar des de la perspectiva d'aquell qui ja no està en l'àmbit laboral, sinó que està en l'àmbit de la jubilació, com afronta aquesta qüestió. I ens hem rodejat de persones de diversos sectors, amb diverses casuístiques, per analitzar justament aquesta situació. M'acompanyen Josep Tomàs Margalef, conegut per tots. Josep Tomàs, bon dia.
Bon dia a tots.
Que ha estat molts anys gestor i que, per tant, doncs, també es pot donar aquesta perspectiva expert, tot i això també molts anys com a secretari de la Confraria de Pescadors.
Molt bé.
Per tant, ens acompanya. Ens acompanya Teresa Estrada. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Coneguda també per tots des del món de l'Associació dels Jubilats i justament, doncs, Teresa, que també la tenim molt vinculada a la Creu Roja de la Milla de Mar. Ens acompanya Javi Soler, que a part de ser mariner també va ser, doncs, patró major de la Confraria de Pescadors. Javi, molt bon dia, benvingut a la ràdio.
Molt bon dia.
I ens acompanya Pepa Rodríguez, és calera ja des de fa uns quants anys, que després, doncs, no sé si va ser abans o després de la jubilació, Pepa, que vas decidir vindre cap a la cala a quedar-te abans va ser. La Pepa ens ve des de Barcelona, tot i que fa molts anys que viu a la cala. Pepa, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Volem parlar sobre la, com diem, sobre aquesta qüestió de la, de les pensions de jubilació. Clar, d'entrada, quan parlem de pensions, ens ve al cap tot el que hem treballat, no? Tot el que hem viscut, però clar, de pensions entenc que n'hi ha de diverses maneres. No és, és diferent el cas de, doncs, de l'edat de jubilació pel sector mariner que dels que són sector laboral, és també diferent per aquells que són autònoms. Hi ha moltes casuístiques, no? I també, doncs, podríem incloure les pensions de viudetat, tot i que evidentment, com diem avui, volem focalitzar-ho sobretot en l'àmbit de la jubilació. Entrem en l'expert i després, si de cas, analitzem una mica la casuística. Com està la situació de les pensions avui en dia, Josep Tomàs, a casa nostra, a l'estat espanyol, a Catalunya? Al final és Hisenda, no? que posa els diners.
Bueno, malament. Malament, a veure, nosaltres tenim uns governs que estan dirigits i manats pel gran capital i que els governs el que volen és de que les persones, en comptes de tindre pensions públiques, les tinguin privades i, en definitiva, que dipositin uns estalvis que no sé d'on els trauran, perquè en nòmines de 700 i 800 euros al mes no sabem la gent com pot estudiar per a fer-se un plan de pensions que diuen, i, però, en definitiva, l'orientació política que hi ha entre el capital, el gran capital, i els partits polítics que els secunden, pues són, en definitiva, de que els pensionistes cada vegada siguin més pobres i que, per lo tant, van enfocar de que cadascú se vaiga rentabilitzant la seva pròxima pensió a base d'una pensió privada a través dels bancs que són de l'IBEX 35, i com que la idea és esta, pues així serà.
Per tant, parlem de plans de pensions.
Exacte.
Buscar aquesta,
que luego quebraran o no, ja verem. Perquè a Nord-Amèrica van quebrar. Cal recordar-ho, que els bancs, això de que són segurs, me perdonareu, però als espanyols ens ha costat no fa gaire 100.000 milions d'euros. 100.000 milions d'euros.
Ara en parlarem després d'aquesta qüestió més econòmica. El cert, Teresa, Pepa, Javi, que clar, quan hi ha un moment en què entra la jubilació, hi ha uns ingressos que són aquells ingressos, que són els que saben que cobraran fins al final de la vida, i per tant, clar, tot i que puguin haver augments, la realitat és que tots els augments que venen proporcionats a l'augment del preu, del consum, o inclús pot ser a la baixa, és a dir, passa que pugen més les despeses que no pas els ingressos d'aquesta pensió. Heu notat molt de fa uns anys cap aquí aquesta diferència? Cada cop més, doncs, les pensions són més baixes en relació a les despeses que hi ha, i evidentment parlem dels serveis bàsics i dels impostos que es paguen com a contribuents i com a ciutadans.
Sí, bueno, si vols començar,
sí,
jo.
Sí,
mira, no, amb això tens tota la raó. Jo, pues, sóc viuda i pensionista. I claro, el lo que cobro jo ara, Pues lo cobro des d'anys A. Les pensions no s'han pujat. Te diuen que, que se pugen un 0,25%, d'acord. Un euro i pico cada mes. Però resulta que tot el nivell, l'aigua, llum, gas, tot el que siga, menjar, se puja i la pensió es queda igual. Així és que des de fa uns quants anys que les pensions han quedat estancades, no munten la pensió i munten lo de més. I si és que lo jubilat estalviar no pot estalviar gaire, que és el que deia Tomàs. De la pensió que tens no pots deixar uns diners per pagar-te tu una pensió.
Has de viure més o menys al dia, podríem
dir.
Al
dia, vas al dia i no pots ahorrar gaire cosa, eh? Uh-huh. Pel sentit de que tot se munta perquè has de pagar aigua, llum, totes les despeses que pugues tindre a la casa, tot se munta i la pensió la tens més baixeta.
Uh-huh. Xavi, Pepa?
Que no, el que diu la Teresa que és realment la veritat. El que passa que jo en un any i mig que porto de jubilat no he tingut temps encara de poder fer una miqueta d'avaluació, però la veritat és que en el que es cobra de jubilat, pues, si amb això has d'afrontar el futur, pues, malament rai. Perquè no cal que mos amenacin en dir que baixaran les pensions i tota la història, perquè ja no ho incrementen i a la contrapartida els gastos són molt més alts perquè s'augmenten per tot arreu, pues, ja no cal que diguin que es baixaran les pensions perquè ja no arribem, que el capital, tal i qual, vale. Però a la contrapartida pues, també t'he de dir que si quan estàs en la vida activa no tens la capacitat, la sort, o no sé com dir-ho, de poder-te fer un raconet o de poder-te buscar algun tipus d'entrades atípiques fora del que és el que cobres de jubilació, malament rai, perquè no... Hi hauria una feinada per... Tal com diríem nosaltres, hi hauria una feinada per assurar.
Correcte. Xavi, en el teu cas, tu vens del món de la mar directament, sí. I per tant és un món que ha tingut que té alts i baixos, i que té moments més bons i que sí. Té moments més dolents. I clar, aquí l'estabilitat a l'hora de poder tindre una caixa de una caixeta a casa guardada, o al banc, o on sigui, això, deixem-ho de banda, però entenc que és més complicat, potser, depèn del moment, en si són èpoques bones de pesqueres, èpoques bones amb un preu del peix, o èpoques, com les que vivim ara, estos últims temps, més complicades, més difícils.
Sí, sí, sí. Ara últim estem vivint des de fa 4 o 5 o 6 anys una època molt dolenta, que els preus no pugen, els gastos de... Per exemple, jo que tenia barca, els gastos de la barca s'incrementaven moltíssim i, bueno, al final has de prendre algun tipus de determinació i les determinacions són que si tens l'edat, o tenim la gran sort que tenim els pescadors de tindre un coeficient reductor i a l'edat que tenim poder-nos jubilar, doncs t'has d'acollir, la veritat sigui dita, perquè a l'edat que tenim que hem d'anar a buscar, a treballar de paleta, per exemple, doncs no. Si tens la sort de poder trobar, tal com tenim nosaltres, un coeficient reductor, doncs t'hi acollixes i bé.
La diferència en aquest cas, per exemple, Pepa, vostè va treballar molts anys a una gran empresa, una d'aquestes empreses d'envergadura, i que aquestes empreses, no sé si m'equivoco, solen cotitzar molt, no? O solen fer que els treballadors cotitzin molt i al final acaben unes pensions bastant elevades. Elevades, depenent, que evidentment, del sou que hagin cobrat, però sí que és cert que es veu diferent, potser des del sector privat d'una empresa gran, d'una multinacional, d'una empresa de calat, el sector primari o els autònoms, no? Que tenen diferències, no? respecte a les pensions.
Sí, és molt diferent. Es muy diferente porque al estar en una gran empresa te hacen cotizar. Por ejemplo, hasta el lote que te dan de Navidad lo tienes que cotizar. Cuando te retiras, pues sí. Tanto si es de accidente como si es de enfermedad te queda. Pero claro, yo ya llevo un montón de años jubilada. Yo soy bastante mayor y yo lo he notado. El poder adquisitivo yo he perdido bastante en todos estos años. Uh-huh. O sea que sí, te retiras con una pensión medio, pero a la larga yo me quedaré como... La juventud que dice, no sé si llegaré a cobrar. Pues nosotros nos estamos estancando, pero vamos cada día y la luz y el agua y el gas y todo está subiendo. Ellos no miran si no suben los sueldos, ¿por qué suben tanto los impuestos? Porque en realidad cuando te viene el recibo del agua, a lo mejor te viene poco gasto de agua. Todos son que si tributos, que si impuestos y al final dices, bueno, pues si pago más de impuestos que de lo que yo he gastado. Eso digo que alguien lo tendría que mirar. Lo mismo en el recibo de la luz que en el recibo del agua. Pero volvemos a lo mismo. Si todos los políticos van a las vueltas giratorias, de algún sitio tienen que sacar el dinero que cobran esos políticos.
és justament potser per, bueno, evidentment, tots aquests impostos i preus que es van pagant. Clar, ens trobem en una situació de que els preus del consum, no sé si des de l'entrada de l'euro, però des de fa ja una sèrie d'anys han anat a pujant en aquest sentit, i ens dieu les pensions no pugen, al contrari, tot i que sembla que pugen, baixen, perquè el poder adquisitiu al final que té les persones jubilades no és el que mereixerien. És complicat amb el sistema de pensions actual, que al final, en resum, és els que treballen paguen els que estan jubilats, que es pugui mantindre un funcionament, tenint en compte que, tot i que la taxa d'atur, tot i que es van generant contractes, són molt, molt normalment temporals, són contractes més aviat precaris i no pas doncs, de contractes indefinits, amb sous prou acceptables. Clar, això entenc que per molt que generin més contractes, si són de poca durada, que solen ser amb cotitzacions baixes i que per tant aporten a l'Estat menys diners dels que haurien de portar amb un contracte doncs, més estable, és difícil, no?, que es pugui mantindre esta balança de que els qui treballen paguin els qui estan jubilats.
El sistema actual de solidaritat, que evidentment s'ha de modificar. El que passa és que es pot modificar a favor o en contra. Mos entenem. Si manés jo, lo modificaria a favor, però com que mana la Caixa, el Banc de Santander i l'IBEX 35, pues se modificarà en contra. A veure, tot això que les mentides que cada dia molts creem més, el problema és que la gent se les creu, és que resulta que diem que estem en un mercat lliure i que els preus han de funcionar segons l'oferta i la demanda i el mercat lliure. Bueno, estic d'acord. Va, estem d'acord, firmem-ho. I què passa quan l'autopista radial de Madrid pues no té prou diners? Pues que l'Estat va a Florentino i li paga. Què passa quan el Castor pues resulta que no és viable, que ha hagut de tancar? Pues que tots els espanyols anem i paguem. Això és lliure competència? Si un empresari resulta que no li va bé l'empresa plega, no va el govern i van els espanyols a pagar-li l'import de la barca o l'import de la seva empresa perquè ha quebrat. Pues quebra, li foten tot el que ha guanyat durant aquesta vida i se'n va a la puta calle. Entonces, esta fal·làcia de que estem en una política de lliure mercat és absolutament mentida. Estem en lliure mercat quan interessa als que manen per a pujar-nos la llum, el gas i el telèfon, que no sabem com la pugen i com la baixen, i quan resulta que una empresa important pues, ha fet una inversió i perd, pues, manem tots els espanyols i la paguem. Dil-li bancs, dil-li etcètera, etcètera. Juguem en esta situació. Les pensions augmenten els 0,25 anticonstitucional, hi ha una llei que van pactar tots els partits polítics que van dir en su dia de que les pensions mantindrien el poder adquisitiu. Si complix, no. Però això no passa res, perquè qui fa la il·legalitat és el govern espanyol i sus secuaces. Per tant, nosaltres tenim un augment del 0,25, que és ridícul, perquè una pensió de 1.000 euros, per exemple, de mitja, que li augmentin el 0,25, són 2,5 euros al mes, i vergonya se n'haurien de donar, quan només l'electricitat l'últim any ha augmentat, me penso que el 22%. Això va així. I ens volen matar a poc a poc, és a dir, hi ha dues maneres de morir, de dir tiro cap o d'agonia, i la mort és d'agonia.
Compartiu que en aquests anys de crisi, si es pot dir, encara estem en crisi, que hem precedit, sort han tingut moltes famílies, justament de les pensions de jubilació, dels pares, dels avis, per poder sobreviure, perquè molta gent ha quedat a l'atur.
Sí, me permetis dir d'en qui era culpa, de què va ser culpa de la crisi?
Sou tertulians i podeu opinar el que vulgués tenir en aquesta taula.
Tots els que són culpables de la crisi, n'has vist algun a la presó?
No.
N'has vist algun a la presó? El poble no és culpable. El poble és el que li han fet pagar les buscallades. Els que van robar, saquejar, donar préstamos a gent que no tenia res, els que van fer els aves per a que portessin gent, 6 o 7 persones al dia, d'un lloc a l'altre, tots els que van despelfarrar tots els diners que van vindre de la Comunitat Europea, Andalusia, Extremadura, i anant fent, que resulta que n'hi ha cap a la presó. No és culpa del poble, això. És culpa d'ells, però ells tenen permís per a robar.
Comentava la sort de les pensions que han mantingut a moltes famílies, perquè el llindar de la pobresa en aquests últims anys ha baixat moltíssim. És a dir, abans apuntava Josep Tomàs al poder adquisitiu de les famílies o de la societat, ha baixat moltíssim. I de fet, tot i que Espanya lidera la recuperació econòmica a la Unió Europea, aquesta recuperació econòmica és desigual entre la societat. És a dir, el sector, la classe mitjana, que se'n deia, cada cop és més pobra, i evidentment la classe alta és, doncs, cada cop més rica, i això és una evidència que es pot intuir molt fàcilment. Per tant, sort pot ser dels jubilats, tot i que tenen dificultats per poder fer front a totes les despeses, de que moltes famílies hagin pogut sobreviure. De fet, ho hem vist en molts casos a través dels mitjans de comunicació, no, això?
No, sí que és veritat. Vull dir, tens que moltes cases, gràcies als avis, que els nets i els fills poden menjar. No massa holgura, però se poden menjar. I després hi ha una cosa, hi havia amb molts avis que els portaven, això t'ho dic perquè ho he constatat jo, els portaven a les residències. I ara els han tret, potser fa un parell d'anys o tres, que els han tret de les residències perquè, una, que no poden pagar, i necessiten la pensió d'aquell avi que estava a la residència. Això ho he constatat jo. Vull dir, és trist, però és de la forma que estem vivint. I gràcies a aquest govern, que està explicant molt bé. Tomàs, més bé no ho pot explicar. Nosaltres ho sabem, però no tan re bé, en aquestes xifres tan ben donades. Vull dir, gràcies als avis, que molta gent va tirant endavant a la casa.
A la contrapartida, des de l'administració que veuen, si els jubilats tenen la capacitat d'ajudar els fills i ajudar els nets i ajudar tothom, doncs és que ja guanyen prou, doncs per què cal augmentar la pensió? Doncs si ja guanyen prou, doncs ja ho tenen bé, i si convé els ho baixarem i tot.
Bueno, ja va dir una ministra que vivíamos demasiado bien.
Claro.
Que los jubilados vivían, los pensionistas vivíamos demasiado bien. No sé ja com vivirà.
Passa també una altra cosa, i en aquesta forquilla de la balança. Clar, factures de llum que se disparen, factures d'aigua que se disparen, factures de gas que se disparen, i malauradament han vist en gent gran, en gent jubilada, casos, doncs, de pobresa energètica, que és també una paraula que s'ha posat molt de moda, sí, malauradament, a la societat. Hem vist també, malauradament també, per talls de subministrament elèctric, gent gran que, doncs, ha hagut d'utilitzar altres recursos, i gent gran que ha mort, malauradament, un cas molt pròxim a Reus, una àvia, doncs, que va morir justament per aquesta qüestió. No només afecta la gent jove, la pobresa, diguem-ne, i quedar-se a l'atur, quedar-se sense feina, no tindre recursos, també la gent gran patix, que moltes vegades són pensions molt justes i que no poden fer front a totes les despeses, que és per sort qui té una pensió que té capacitat per poder-hi fer front, bé, però hi ha molts avis que cobren pensions o de viudetat o molt justes.
No, les pensions són bastant baixes.
És que, esclar, li hem dat la volta a la tortilla, que es diu, no? Però és que resulta que el Codi Civil diu, quan els fills són menors d'edat, els pares els mantindran. I quan seran jubilats, si no tenen prou, els fills tindran que ajudar els pares a sobreviure. I quan resulta que els fills han passat de tindre pensions mínimes de fa 8 anys, la pensió mínima mitja que guanyava un treballador normal a Espanya era de 1.000 euros, ara és de 800, o sigui que la mitja. Pues resulta que a 800 euros de mitja, tu m'hi explicaràs, si tu ets a una població com Barcelona, tu què fas amb 800 euros?
Clar, la cala és una cosa, i més si tens la propietat, clar, no? Clar.
Però deben de vivir muy bien, porque todo el cinturón laboral de Barcelona, Nou Barris, Hospitalet, ¿quién ha ganado? La derecha. O sea, que deben de vivir fabulosamente bien. Porque yo lo que no entiendo es eso. Mi hermana vive en Nou Barris y el otro día, dice ella, a mí no me digas nada. Porque yo cuando vi que Nou Barris había ganado Ciudadanos, cuando llevan el programa que tiene que bajar, yo digo, de verdad, digo, es que no lo entiendo.
Eso era per un altre tema.
Bueno, no és un altre tema, però és la gent gran la que viu en aquest barri. És la gent gran.
I els estan enganyant. I els estan enganyant.
Pepa, nosaltres tenim un país no democràtic, però a més tenim els partits més corruptes i que hi ha més corrupció del món. I la gent...
Està tan tranquil·la i les volia votar.
Los continua votant.
Jo no l'entiendo, de veritat. No l'entiendo.
I on volem anar i no mos deixen, aquí som.
És una qüestió també, pot ser, que és... És a dir, aquí entenc que hi ha una anàlisi política al final del per què doncs, certs barris, doncs, també obrers de Barcelona van acabar votant doncs, altres opcions polítiques. I qui defensa aquestes opcions polítiques?
Perquè tot va lligat, Dani, tot va lligat. A veure, Espanya té el 20% de paro. Per què? Perquè les grans empreses vol que hi hagi un colxón de parats per evitar que pugin els salaris. Tot això està tot pensat pel gran capital. Si nosaltres te diguéssim que al Japó una vegada van arribar al 8% de paro i va dimitir tot el govern, el 8% de paro, va caure tot el govern. Aquí tenim el 20% com una cosa normal. Tenim un paro estructural del 20%.
També s'hauria de mirar l'atur juvenil, que encara és més elevat.
Vale. Però és que més te vaig a dir, si mirem per regions, que ara anirem per Nou Barris, lo paro Andalusia és del 45. Qui ho paga, això? Ho deixo en suspens, doncs la gent de Nou Barris.
Pues mira, muy bien. Muy bien. ¿Y la de Extremadura, que dicen que tienen más funcionarios per cápita?
Tres veces más que Cataluña.
Que Cataluña.
Li pots parlar en català, que l'entén molt bé. Jo, que se'n dona vergonya.
Vaig practicant perquè no em tanquen.
No, és igual, jo no. Jo sóc radical.
Parlem una mica de la qüestió en concret, de quan ens fixem en pensions. Abans els pensionistes solien ser, i evidentment aquells qui tenien els dinerets, si es pot dir així, i realment... I plantejo aquesta qüestió, a les herències familiars s'heretaven moltes propietats, s'heretaven també diners, s'heretaven doncs, qüestions de valor, i aquí a la Cala no n'érem menys, vull dir, també hi havia, tot i que evidentment el territori del sud, per desgràcia, som dels que tenim menys renta respecte arreu del país, sí que serà doncs, que abans hi havia una capacitat adquisitiva, també perquè doncs, els preus eren diferents, hi havia una altra estructuració. Avui en dia això... Creu que es pot seguir mantenint? És a dir, que, i entenem-ho, quan mor doncs una persona gran pot deixar doncs una herència que permeti, amb propietats, amb diners, als seus successors, d'alguna forma, perquè si ja té dificultats en la seva etapa de jubilació, hi ha possibilitat, diguem-ne, de mantenir doncs, un patrimoni familiar o doncs, de seguir tenint un poder adquisitiu a la família? O es va gastant, malauradament, en aquestes èpoques que vivim de diferències econòmiques?
Bueno, ho ha dit, ja havia de tot, hi haurà de tot, hi haurà gent que no el podrà mantindre perquè el poder adquisitiu, si ell no s'ha fet una previsió, un raconet, o no té algo més per complementar la seva pensió, avui en dia no permet cap floritura. I què passarà? Pues que resulta que potser s'haurem de vendre o deixar pues finques, o deixar cases, o deixar el que sigui, abandonades o semiabandonades. Hi haurà gent que potser tindrà un racó i podrà anar fent el que sigui, però la majoria, la majoria, en aquestes pensions que estem vivint, el pescador té una pensió mitjana de 1.000 euros. El pescador té una pensió mitjana de 1.000 euros i una viu de 600. En això que entenem...
Comentem una mica el tema pesquer, per exemple. Javi, tu que has estat patró major, Tomàs, sí, has estat secretari de la cofreria. De fa 10 anys ja ara, o 15 anys ja ara, un jubilat mariner, quina vida podia portar? si podem dir així, i quina vida pot portar ara. I posem un exemple, no? Perquè és unes pensions que solen ser molt iguals perquè les cotitzacions són molt iguals i, per tant, és diferent que si anem a doncs, un àmbit més general del règim laboral, que cada empresa doncs, i cada sector treballa d'una forma, però en l'àmbit mariner, una persona que anava a bordo, ha canviat molt la seva manera de poder viure respecte fa 15, 10 anys, 20 anys d'ara?
Home, aviam, potser tal vegada vam tindre la gran sort de que vam tindre una mica de tracte privilegiat a l'Institut Social de la Marina. Podíem anar augmentant les bases de cotització cada any per intentar equiparar-nos amb els altres sectors, per exemple, d'en terra, en el sector que sigui, pues, serveis o la part que siga, pues anàvem incrementant, igual que els altres augmentaven, per exemple, un 3, nosaltres anàvem pel 6 i el 7% a la millor anual, i sí que ho notàvem a l'hora de pagar la Seguretat Social perquè feia escony, al cap del mes se nota la diferència. Però després te trobes que a l'hora de les pensions tens unes pensions mínimament dignes, sí que és no res perquè no arribes a cap banda 1.000 euros al mes, però en part, pues, bé. Després una altra cosa, el pescador sempre ha tingut, que també és com ara el pagès, estar. Ara em fa l'efecte que, com que hi ha tantes denúncies i tantes històries, que el pescador pues, tenia el seu raconet, podia anar a l'embarcació, a pescar per aquí, per allà, al calamar, podia fer, no ho sé, algo extraordinari per fer-te el ranxo. Podia anar a les barques, ajudar a les barques a triar o a desempescar, com venien a bord de la barca meva. Pues, sempre es feien el ranxet i bueno, doncs això era un complement més que no et calia anar a la botiga a comprar peix. A comprar menjar d'una doncs, altra classe, car o el que siga. A la diferència ara totes aquestes coses s'estan retallant. Perquè si vas en la bosseta de peix que vens d'una barca que te l'han regalat i t'agafa l'inspector, fa que això no s'ha... Sí que és una barbaritat, però ja ha passat. Que t'han agafat en un pobalet de peix i digues, què és això? I després sí que t'aixequen acte, potser tal vegada no et fiquen cap denúncia, però als jubilats que tenien una embarcacioneta, un botet o el que sigui, mira, jo volia comprar-me una embarcació que havia de vendre la meva barca quan me vaig jubilar. Uh-huh. Però al veure tot el que està passant, que per tindre xarxa a bordo posada, sense sortir ni a la mar, que t'estan denunciant, i tu només espera passar un rato. Perquè després posarem, per exemple, el que hi ha alguna vegada, pues ja vaig estar jo, quan vaig entrar de president, que ens van retallar, però totalment, el director general de pesca ens va dir els jubilats no poden sortir de la punta del moll perquè a les cases del Canà va passar una barbaritat, no sé què, no sé quantes. Bueno, aviam, la gent se mos morirà per les puntes. Si l'administració està comprant raconets i els lloga a un euro o a 100 peles, allà on penso que eren, a l'any, perquè anessin a cultivar les seues cols i les seues baixoques, el que siga. I el mariner, perquè no ha de tindre una zona per a poder... El pescador jubilat, perquè no ha de tindre una zona per a poder disfrutar del seu àmbit, que és el més normal del món, i pues, portar un peixet cap a casa amb tota la satisfacció del món. Ha agafat una donzella, per dir alguna cosa, i me la faig a casa i allò té mil gustos, a pesar de que tota la vida n'ha agafat. I...
Clar, evidentment, entrant en la qüestió purament legal, sense entrar en...
No, t'ho estic dient pel que preguntaves, la diferència que pot haver. Pues, clar, guanyes el mateix, us guanyava el mateix, pues, per exemple, en 10 anys, i ara guanyes exactament el mateix, però tens tota una sèrie de dificultats.
Uh-huh. I les pensions que això sí, que en principi queden iguals.
Ho ha dit molt bé, perquè hi havia este complement ara no hi és, i lo dolent és que cada vegada aixina menys, per lo que estem veient des de fora, perquè no estem dins, però cada vegada això aixina menys, perquè ens resulta pues, que ja sabem com van les coses. Per tant, també és possible que potser d'aquí en endavant los mariners que tenen la possibilitat de jubilar-se entre els 57 anys, aproximadament...
10 anys abans de l'edat que seria el règim general, no?
Pues a lo millor no es jubilaran als 57 anys, a lo millor el que faran és allargar... És una possibilitat, allargaran la seva vida laboral, pues perquè sabran de que en algunes ocasions passaran de guanyar una part mitja, doncs, de, per exemple, 1.500 o 2.000 euros, i si es jubilen, que en guanyaran 1.000, sense la possibilitat del complement este, que dia Javi que era normal que estos anys enrere, o anys enrere, pues tothom tenia una barqueta, molts se la compraven abans de jubilar-se, ja, vull dir... si la compraven per anar, és a dir, pues, bueno, pues, se traien lo ranxo de casa, i a més, potser venien pues, en peles de peix, i això els ajudava.
Una situació que, evidentment, al camp més o menys sí que es permet, perquè, clar, tothom t'hi tros, qui més, qui menys, i pot anar doncs, a fer l'oliva a la garrofa o els quatre, els quatre verdures o hortalisses que pugui tindre plantades si té terreny fèrtil. Clar, a diferència doncs, del mar, que sí que de la mar que hi ha aquestes restriccions, suposo, també.
Bueno, la diferència és que el mar no. Diuen que és
de tots, no?
I la terra és particular de cadascú.
Aquesta és la diferència. Parlem sobre activitats, perquè justament aquest és un exemple, no? Gent jubilada que vol agafar, bueno, que és la seva passió, la mar, tota la vida a la mar, i vol seguir fent-ho, i té aquestes dificultats.
Ara, de totes maneres, cal, em deixes, hi ha la possibilitat, si hi ha un i un altre que em sent, que els autònomos se poden jubilar i continuar treballant a la seva empresa sempre que tinguin un treballador. Per tant, també és algo que queda obert, i ho dic aquí, perquè potser gent que no se n'ha enterat encara, que suposo que sí, perquè tothom té els seus assessors i els seus economistes i advocats i tot, no? Però això també és una possibilitat de dir les pensions són baixes, doncs pues tu agafes, te jubiles, però mira, te deixaré que continues treballant. M'entens? Això també és el complement este que a vegades diem de, pues, bueno, vale, sempre que tinguis un treballador podràs continuar.
Per tant, que algú fa la teva feina, no? I tu pots seguir tenint beneficis d'alguna forma. Justament, sobre activitats, quines limitacions hi ha sobre fer activitats? I no només parlem d'això, no? Penso en viatges, perquè és el tradicional quan parlem de jubilats, no? Des d'Imsemso, a viatges organitzats pròpiament, o simplement poder anar a fer unes vacances que potser per la feina que hem tingut no hem pogut fer mai. I ara podem disfrutar-ho. A nivell d'activitats, els jubilats, la situació econòmica també us afecta que no pugueu fer tot allò que desitjaríeu, que en principi és el que se mereixeria la gent jubilada, ja, no? Clar, després de molts anys treballant.
Bueno, si tens raó, vull dir, ara, anys atràs, jo això ho he tocat bastant, com saps tu, pel posto que m'he bellugat. I anys atràs se feien viatges i es podia anar molt bé. Ara has d'anar molt a l'Imsemso i has d'anar molt al tanto i els preus que estan fent les agències són bastant baratos. I ja no hi ha l'alegria que havia antes, de que la gent, tothom estava esperant que poguessis fer, si pots fer un viatge al mes, no esperar fer-lo cada dos mesos. També això s'anota amb la gent gran.
Se nota aquesta diferència, no? Per exemple,
sí.
Dic perquè és una de les qüestions, clar, també aquí parlem de diners, no parlem d'anar a fer una sortida a prop de casa, sinó que parlem d'un viatge, clar, d'aixòs, de una setmana, de dues setmanes fora
molt
de casa.
Molt bé.
No?
Ara, l'Imsemso, pues sí, l'Imsemso val la pena entre cometes, te l'has de saber, tu també tria molt bé. Uh-huh. Hi ha una part que és lo de cultural, que el cultural és una meravella. No pagues només que el viatge, i encabat si tu vols extres, pagues si vas a fer un cafè o el que siga. Ara, els que agafes Imsemso i, per exemple, vas a Mallorca, a Canàries o a Llencilla, tu no pots estar tot el dia dins l'hotel. La gent encara han de fer, vull dir, ja no et resulta tan barat com lo de...
El cultural.
Lo cultural. Lo cultural, te ho dic, perquè jo n'he fet molt, tota la cornisa del nord l'he fet, i és fabulós. Mm-hmm. Amb això sí que es pot anar.
A part d'això, clar... entenc que evidentment en aquestes edats doncs, hi ha una sèrie de, no sé si tots sou avis, tots sou avis. Hi ha una part també de que els jubilats, i si són avis, hi ha unes obligacions també familiars al damunt afegides.
I no pots anar, has de mirar els horaris i després la salut, les cames.
Els teus són grans, ja bé.
No, per ells no tinc problema, el que tinc problema és de cames.
Els teus ja són grans.
Són grans. Però no, hi ha vegades que sí, ho has d'ajudar els fills.
Bueno, fa 10 anys no eren tan grans.
Potser, no eren tan grans. Vull dir, no, això és veritat. I a vegades que tens netets petits i els pares treballen i tu has de fer...
Jo he de demanar permís, si d'anar a sortir un fin de setmana, aneu a algo, he de demanar permís a la ma filla i a mon fill, escolta, és una amarga cosa, això.
No, calla,
el tema dels iaios... Pues... donaria per a parlar molt, perquè clar, cada casa és un món, eh? Sí. Hi ha els fills que s'espavilen més que menys, i hi ha els que sempre han de trucar
als iaios. A la porta dels avis.
Anem a rematar el tema de les pensions. Esta última pensió, la del desembre, que ve acompanyada doncs, de la paga extraordinària de Nadal, l'estat espanyol va haver de demanar diners per poder-hi fer front. Considereu que estan més enllà de la pensió, diguem-ne, de cada mes, esta la partem. Les pensions extres, és a dir, les pagues extres, tindran recorregut en els pròxims anys o patirem una retallada d'alguna d'aquestes dues pensions extra o inclús l'eliminació de les dues? Què considereu que pot passar, tenint en compte la situació econòmica, tenint en compte que la bossa de pensions, que hi havia un fons, doncs està a baix mínims i que la situació econòmica, tot i que hi hagi recuperació econòmica, no és una recuperació que evidentment afecti a tots els que avui en dia treballen en actiu, estan en actiu?
Hi ha estudis que diuen que només augmentant 0,10% l'impost sobre la renta de les persones físiques als que més guanyen,
recalqueu això,
tindríem per a cobrir aquesta paga extraordinària. Se tracta de voluntat política, fills meus, se tracta de voluntat política.
I que les empreses de l'IBEX paguen el que les pertenece pagar. Que les empreses de l'IBEX que paguen el que les pertenece pagar. Que paguen menos que un obrero, un trabajador. Trabajador paga un 17%. ¿Y el IBEX qué paga? ¿El 1 o el 2 qué paga?
Bueno, depèn. Si està Panamarre...
¡Ah! Mos es fa la radera.
Ara mos enganyaran, mos claro. Diran que sí, mos sí. Augmentaran sobre l'IPC.
No, però jo crec que sí que una paga nos la quitan. La del verano nos la quitaran. La de Navidad possiblement l'aguanten perquè esa és la que sí. Hace que se mueva el dinero.
Sí, hasta que vindrà un. Sí. Hasta que vindrà un. El que passa és que aquí també tenim un problema.
Sí.
Los sindicats obrers cobren dels pressupostos de l'Estat. Per lo tant, aquí han de defensar és les seues cadires d'oro, pues resulta que les paga el govern.
Clar.
I quan surten, pues treballen per a FAES. Secretari General de Comissions Obreres, aquell que era el top. Pues treballa per la FAES, que si recordem, la FAES és el brazo armado jurídico-político del Partit Popular, cuyo presidente és José María Aznar.
Ah, per tant, aquí segueixen les cadires giratòries.
Per tant, no? Les cadires giratòries continuen estant allà. Per tant, no tenim defensa, no tenim res a fer. Res a fer.
Per tant, compartiu que alguna de les pensions hasta extraordinàries...
Hasta que un o altre portarà el tema judicial a Brussel·les i guanyarà. Perquè jo tinc dret a les dues pagues. Perquè resulta que quan me fan el càlcul de les pensions... del que he de cobrar, me diuen, vostè cotitza tant durant 15 anys, vale? I per tant li toca cobrar tant a l'any, el que passa que jo li divido això per 14 pagues. Estes pagues no són que me les regalien, és com si em diguessin, en comptes de donar-li 14, li donem 12, m'haveré sortit més, perquè la distribució és anual. En canvi diuen, vostè vol cobrar 14 pagues? Doncs 14. Doncs me ho divideixen per 14, el que he de cobrar l'any. Per tant, això tinc dret, i tots tenen dret a que se sigui mantingut. S'atrevirà un o altre a que si li trauen la paga començar a pleitejar contra el govern, a perdre a la primera instància, segona instància, Tribunal Suprem i Constitucional i a Estrasburgo guanyarem. Pues no ho sé, però un o altre ho portarà i ho guanyarà.
Que depressió.
És així.
Bueno, la situació...
No vamos a salir aquí tan deprimida.
Bueno, la situació és que, clar, hi ha dos realitats. La primera és, mantindran la pensió i això no els hi pot treure
ningú. És que tinc dret, sí. No sé si m'explico. Tenim dret, los que cobrem la pensió tenim dret.
Que ja l'has pagat.
Vale? I els que no l'han cobrat ja s'apanyaran una mica, perquè amb estos no cobraran com nosaltres. Tu no cobraràs.
Ara ho parlarem, això.
No sempre serà, potser et tocarà el 80.
Perquè la segona qüestió és, clar, mantindran la pensió, però el que no saben és si aquesta pensió que cobraran, clar, tenen ja assignat uns diners, com molt bé diuen, bé, es respectarà aquest increment que hauria d'haver sobre el preu, és a dir, l'IPC o el preu que hi ha a l'Estat o els preus que hi ha al comerç. I clar, això, vulgues que no, si no s'augmenta més el poder adquisitiu o no augmenta de tal forma, doncs, que l'equilibri de pensió entre...
Baixa,
clar, sí. És, al final...
Però home, si a més a més van de treure la doble, pues, home...
La cosa es complica.
Sí.
Prou. Bueno, pues, al millor jo sóc un dels que ho porto a Estrasburgo. Mira, ja t'ho dic ara. Vale?
T'ajudarem. Si necessites...
Perquè jo sóc un dels que ho puc fer, de moment.
Veurem què passa.
Sí, home.
Els convidats, abans ja Tomàs ja ho ha dit, jo sóc jove i tinc molts anys per davant de vida laboral. I bueno, ara també en tot el debat polític, doncs, també s'ha parlat molt de les pensions i també hi ha hagut molt de debat sobre això, però el futur, és a dir, jo em poso jo com a exemple, tenim garantida una pensió de jubilació amb el sistema públic tal i com l'entenem ara, cadascun, quina és la visió que teniu, què és el que penseu, perquè també els vostres nets doncs també passaran pel mateix.
I els fills?
O els fills fins i tot, clar, si hi ha fills doncs, que tenen encara una edat laboral doncs, jove, pot passar. Què n'opineu?
Tal com jo veig que s'està presentant el panorama, jo crec que ho teniu una mica molt complicat, perquè s'estan posant moltes traves, no hi ha indefensió, això està claríssim, perquè principalment els que ens haurien d'apoyar són els sindicats, i aquí no veig ningú que aixequi la veu. Pues jo això ho veig una mica complicat, de veritat. Igual als que esteu, com a mon fill, com a ma filla, una mica
difícil,
xungo.
Difícil. Teresa?
Sí, jo també ho veig així. No sé la fórmula que ha d'haver, el que siga, però està molt malament que la gent jove tingués una pensió al 100%. I tota la vida treballant?
Bueno, o sense treballar, perquè també l'atur juvenil està com està i molts titulats han de marxar a l'exterior. Potser estos que marxen fora són els que poden acabar cobrant la pensió, perquè...
Estos sí, segur.
Estos potser sí, però...
Però jo et parlo a nivell, diguéssim, de la part de la mar, mon fill, pues tota la vida a la mar, i no sé si cobrarà. Pues ha cotitzat.
Pepa?
Pues no lo sé, mira, yo nada más te puedo decir que yo de momento la tengo, cada vez menos, pero la tengo, pero yo eso de que la juventud la vaya a cobrar lo veo muy raro. Ahora, yo también digo, si la parte proporcional del sueldo que dan al Estado para cobrar su pensión, que no la den, que ya se hagan el plan de pensiones, que no confíen en el gobierno, pero claro, ¿quién se fía también de los bancos?
Claro, no cobraríem d'entros, abuela.
Ah, bueno, però...
Si ells no paguen.
Però bueno, cuando... Pero si ellos... Pero qué es lo que pueden pagar con el sueldo de 500 o 600 euros? No pueden tampoco cotizar mucho.
Pues el 7%. El 7%.
És poc. És poc.
El mariner, ahí el treballador, el 7, i l'armador o l'empresari, més o menys el 35%. Això és el que es paguen. El 35% del sou paga l'empresa i el 7% el treballador. Se paga el 42% del salari normalment.
Sí, que... I ara, altra cosa que has
però
dit
este
tu...
salari no va per a ells.
No.
Este va... A veure, és complicat explicar això, perquè nosaltres tenim un sistema de solidaritat, no de capitalització. El que tu estàs pagant ara...
És per a pagar les pensions que es cobren ara, clar.
És per a que jo pugui cobrar. Per tant, quan tu et jubilaràs, haurem d'estar en funció dels treballadors que hi hauran i el que cotitzaran els teus treballadors. Per tant, qui ho sap això d'aquí 20 anys? Entonces, és difícil d'explicar. De totes maneres, pensa que les pensions ja s'escurcen, Ja s'escurcen. Mira, s'escurcen abans... La pensió mitja sortia dels últims 15 anys. Ara ja són dels últims 20. I de 15 anys irà de tota la vida laboral del treballador. Això va escurçant, perquè un noi, quan comença a treballar, pues, li fan un contracte d'aprenentatge i cobra 6 peles i mitja. I quan acaba, els últims anys, normalment és operari, és oficial, de segona, primera, el que sigui, i cotitza més. Pues, estar a la pensió sortia dels últims, o sigui, de la mitja de la cotització dels últims 15 anys. Ara ja és dels 20 i acabarà sent de tota la vida laboral. Per tant, d'alguna manera, sense dir que et retallen la pensió, ja surt retallada. I a més passem dels 65 anys als 67. Avui ja, per a jubilar-te, ja necessites tindre 65 anys i mig, i d'aquí 2 anys necessitarem 67. Per tant, hi hauran 2 anys menys de jubilats que no cobraran, o sigui, traurem d'alguna manera 2 anys de cotització d'aquí 2 anys.
Pepa, volies afegir
també... Tot això, sí? verem com s'arregla a la gent que cotitzarà en aquell moment.
Correcte. Pepa, volies afegir alguna cosa més també, em sembla?
Bueno, pues mira, yo te con lo referente a lo que tú has dicho, que la juventud se ha ido, pues mi hijo hace ya 2 años que se tuvo que ir. 4 años en el paro, cobrando su paro, luego su ayuda con 2 hijos, y de golpe y porrazo fue el día al banco a cobrar sus 425, y sin avisarle, sin nada, y fue al INEM a ver qué había pasado, que ya está, ya se le había acabado la prestación. Nosotros le estuvimos ayudando una temporada, pero claro... Al final se fue porque dice, es que aquí no voy a hacer nada, ni voy a comprar, no voy a cobrar pensión el día de mañana, y ha cogido a su familia y se ha tenido que ir.
I una altra situació, suposo que afegida, abans apuntaves, Josep Tomàs, que abans eren 15 anys de cotització, ara en són 20, això es podria augmentar, a part l'atur que hi ha en edats pròximes a la jubilació, malauradament, per tota la crisi, també ha afectat a que aquestes persones després, la seva mitja, sigui més baixa, i per tant la jubilació que tindran havent treballat tota la seva vida i amb prestacions amb cotitzacions altes, no pas fluixes, acabaran amb una pensió molt inferior a la que realment doncs, es mereixerien per la seva activitat laboral, no?
8 anys enrere la mitja era, quan estàvem parlant de que els 15 anys, o sigui, la pensió sortia dels últims 15 anys, pues, si treies la mitja del que tu cobraves en aquell moment, a l'últim dia que et jubilaves, la pensió que et quedava era aproximadament el 80% del que cobraves l'última nòmina. O sigui, si això és el que estava previst. I ara es preveu que en 5 anys més, o sigui, d'aquí 5 anys, el que quedarà ja no arribarà al 70%. Estirà entre el 65% i el 67%. Com no us en dareu compte, perquè ells no s'obriran això, m'entens com vull dir?
Quedarà camuflat d'alguna forma.
Quedarà camuflat perquè diran, claro, els últims 20 anys, jo aquí vaig tindre un lapsus de no sé què, i ja està.
Però en definitiva, tot plegat, tot i cobrar el que cobrem, més o menys, i amb la perspectiva que hi ha per davant, entenc que la intenció, suposo, de la gent jubilada i que cobra una pensió de jubilació és que les coses puguin millorar, puguin, amb un caràcter optimista, tot i que bueno, la situació que ens heu plantejat és complicada.
Això voldríem.
Això és el que esperem, no. Que la cosa es milloria.
Jo crec que no se mejora això.
Jo no, perquè no volen. No sé si
no, claro, no, quiere, sí, sí no que expliques.
No, perquè no es pugui. No volen.
No interessa.
Tu agafa els 100.000 milions dels bancs, tu agafa el rescat de les autopistes de radials de Madrid, tu agafa el de Castor, tu agafa tot el que s'han portat en sobres un tal J. Rajoy, tu agafa totes les subvencions que s'han polit els del PSOE d'Andalusia, tu agafa tot això i posa-ho dins d'un sac i tindrem pensions fins que ens morirem tots els que estem aquí.
Però no una pensió minsa, una pensió bona.
I que serveixi també per a fer calaix, que no només per a lliure el dia. És important. En fi, hem volgut parlar sobre les pensions de jubilació, sobre com ho afronten els nostres jubilats de diferents edats, de diferents casuístiques, amb diferents perspectives. Tots coincideixen en que la cosa està negra, està magra. Posarem un fil d'esperança que la cosa es pugui revertir. I cal l'acció política i cal interès en que pugui ser així també per part dels grans empresaris. Al final és la conclusió que traiem d'aquesta tertúlia d'avui divendres, que hem compartit amb Xavi Soler, Josep Tomàs, Marc Galef, Teresa Estrada i Pepa Rodríguez. Els 4, moltíssimes gràcies. He de dir que m'ho he passat molt bé, i que els convidarem en més d'una ocasió per a parlar de coses.
Molt bé,
intentarem,
no,
sí. Intentarem que no siguin sempre...
Tan
tristes. Coses boniques. El teatre. Un dia que faig un teatre, coses boniques.
No,
els 4, moltíssimes gràcies i, per cert, molt bona entrada a l'any nou. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Adéu.